Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, no gaire fred. Dilluns amb cel entre mig i força ennuvolat i temperatura que oscil·larà entre els 8 graus de mínima i els 16 de màxima.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a tothom. Són les 8 d'aquest dilluns 14 de desembre, l'últim dilluns de la temporada, de l'any, pel que fa al supermatí, perquè aquesta és l'última setmana que farem el supermatí aquest any. Després agafarem una mica de vacances de cara al Nadal. Un dia que, com deia ara l'Albert, doncs sembla que farà menys fred que aquests últims dies. Setmana que comença amb el cel mig ennuvolat i que al llarg del dia continuarà així, fins i tot amb algunes estones de cel tapat, tot i que en aquest moment no s'esperen precipitacions. En aquests moments, a Pals, tenim 7 graus de temperatura. Un dia, a la Bisbal, en què és molt important que tothom mantenim el nostre deure cívic i tothom que tenim alguna relació amb la Bisbal d'Empordà passem pel pavelló Firal per participar en les proves en els cribratges massius amb test d'antígens que es fan des d'avui i fins dimecres. Avui obre a la 1 i es fa fins a les 8 del vespre, demà de 9 a 5 i dimecres un altre cop d'1 a 8 del vespre. I pot participar, com ens deia l'altre dia en Xavi Vilà, qui vulgui, majors de 16 anys i que tinguin alguna relació amb la Bisbal. No cal que estiguin empadronats o que visquin a la Bisbal o que el cap de referència sigui el de la Bisbal. Si hi vas a treballar o hi vas a fer el cafè, doncs també hi pots anar. A més, un dia en què s'aixequen algunes restriccions del coronavirus, sobretot les més destacades són les que fan referència als centres comercials i a les pistes d'esquí, que podran tornar a treballar. I el cap de setmana que ve tornaran a funcionar, tornarem a tenir confinament comarcal, en aquest cas. Per tant, des de la Bisbal ens podrem moure a Pals i ens podrem moure a Sant Feliu de Guíxols, però no més enllà. Perquè aquesta serà la restricció. De totes formes, ja us aviso que en els propers dies tindrem una mica d'alerta, una mica de pànic pel que fa a les dades, perquè és cert que estan començant a pujar una mica i, a més, el fet que aquesta setmana vam tenir pont farà que es distorsioni una mica el recompte de dades i això ens podrà fer patir. Per tant, podem arribar a finals de setmana amb l'ai al cor de saber si realment podrem celebrar el Nadal tal com ha permès la Generalitat, de moment, que és amb reunions de fins a 10 persones i allargant o començant el toc de queda més tard. En tot cas, sempre us dic que cal veure què és el que fan arreu del món per saber què ens passarà a nosaltres. No sempre s'ha complert, però Alemanya ja tanca tot el comerç no essencial. Restaurants i cultura ja els tenia tancat, però també tanca comerç no essencials de cara al Nadal. I també tanca les escoles. La situació és una mica més greu allà que aquí, però no gaire. Per tant, aquesta és la seva forma d'actuar i d'atacar el virus en una situació en què ells tenen diners per donar als bars i restaurants i establiments que han hagut de tancar, però potser ens hauríem de plantejar si nosaltres no estem excessivament oberts i per què no s'hauria de tancar algun dels sectors. I quan parlo de tancar, no cal que ho tanqui el govern. Només amb que tinguem la consciència de no anar cada dia a un restaurant, de no anar cada dia a fer el cafè a un lloc, estalviar-nos tot el que ens puguem estalviar, doncs és una bona solució. Les 8 i 4 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia.
I Sandra Imbusnet, bon dia.
Bon dia.
Avui a la 1 del migdia arrenca el cribratge massiu a la Bisbal d'Empordà. arrenca a la una, com dèiem, al pavelló Firal i fins dimecres. Aquests dies els horaris els podeu consultar a la nostra pàgina web i també a la web del Departament de Salut. L'altre dia aquí al Supermatí vam parlar amb Xemi Vilà, director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal. Ens explicava que, en tot cas, el més important és mantenir les mesures de seguretat, no cal fer-se un test cada dia, i preguntat sobre la situació a la Bisbal pel que fa al coronavirus, ens va explicar que ha millorat força.
Exacte, d'una banda el risc de rebrot ha baixat als 200 i d'una altra només hi va haver 14 casos positius detectats la setmana passada, mentre que n'hi havia 130 fa un mes i mig.
Sí, la situació actual és molt millor la que vam viure fa un mes i mig, en la que el número de casos positius era 130 per setmana.
Important, això. Palamós viu una onada de robatoris en els últims 15 dies.
Els robatoris a Palamós han augmentat en aquests últims 15 dies a tot el municipi, uns actes que ha obligat els Mossos d'Esquadra i a la policia local a augmentar els controls. Ara per ara s'ha detingut un dels lladres reincidents que ha quedat en llibertat en càrrec.
Déu-n'hi-do. Els pagesos alerten que els projectes per instal·lar renovables al camp poden acabar amb moltes explotacions, Eugènia.
El problema és que 7 de cada 10 hectàrees agrícoles de Girona no pertanyen al pagès que les treballa, sinó a un propietari que li arrenda el terreny a un preu, que en ocasions és 4 vegades inferior, el que li pot oferir una empresa de renovables. Tot plegat posa en risc la continuïtat d'explotacions i, per tant, es pot produir una pèrdua de professionals a la pagesia.
Unió de Pagesos insta el Departament d'Agricultura a ampliar els ajuts del míldiu als viticultors afectats pel cop de calor del 2019.
Demana tenir en compte les diferents casuístiques del territori i facilitar el suport necessari i adequat en cada cas. Unió de Pagesos no entén la negativa d'Agricultura per tal que els viticultors que van patir el cop de calor amb davallades de renda en determinades explotacions molt importants no hagin pogut accedir a una línia d'ajut directe o a crèdits d'interès zero.
Costa Brava Hotels de Luxe dona 3.000 euros al centre de distribució d'aliments.
Aquesta aportació, tot i haver-se realitzat a Càritas Palafrugell, està destinada genèricament als centres de distribució d'aliments de les comarques de Girona i s'assignarà a la compra de productes bàsics com són oli, llet, grana, arròs, per tal de cobrir les necessitats de les persones amb dificultats econòmiques que, malauradament, han augmentat durant aquesta pandèmia.
Josep Maria Mora és el guanyador del Premi Peix Fregit 2020.
Fou mestre, filòleg i veterà entrenador del Club d'en Vol Garbí. D'altra banda, el Premi a la millor iniciativa de l'any 2020 recau en l'Hostal Platja i Font de l'Estrella, i el sisè Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer cau a Evarist Puig.
Els veïns d'Esclanyà podran veure la cavalcada dels Reis Orient des de finestres i balcons.
A causa de la situació excepcional que es viu per la pandèmia de la Covid-19 i per tal de garantir la salut i el benestar col·lectius, no es podrà seguir a peu la ruta que la carrossa reial realitzarà pels carrers i barris d'Esclanyà.
I aquesta setmana ha començat la remodelació integral dels Jocs Infantils del Parc 1 d'octubre de 2017 de Forallac.
Es tracta d'un dels espais públics de lleure més concorreguts del municipi. S'ha aprofitat la seva renovació per concretar un replantejament total de l'equip amb l'objectiu de fer-lo més funcional, modern, ampli i segur.
Previsió del temps, Albert Aparicio. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quin temps hem d'esperar per aquest inici de setmana?
Doncs una setmana que comença amb cel mig ennuvolat i que al llarg del dia continuarà així, fins i tot amb algunes estones de cel força tapat, tot i que no s'esperen precipitacions. La temperatura avui i la resta de setmana serà força més alta que la de la setmana anterior, amb valors mínims de 7 a 10 graus i màximes que arribaran als 15-16 graus, tot plegat amb un ambient menys fred i sense gelades. El vent dominant avui serà de component sud-oest, amb força feble i algun cop de vent més fort a la costa i meitat sud del Baix Empordà. Demà seguirem amb intervals de núvols, però amb més clarianes, sobretot entre mig matí i migdia, primera hora de la tarda, amb una mica més de sol, per tant, que farà pujar la temperatura màxima fins als 17 graus. La resta de setmana, al pas d'algun petit front, dimarts a la nit, dimecres força sol i dijous jornada més inestable, amb alguns ruixats.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 10 minuts, avui el comentari l'envia el periodista Pere Carreras.
Tots hem vist, i crec que molts hem elogiat, el recurs de l'emoció i la mitja llàgrima de la cancellera alemanya Angela Merkel en un seu recent discurs dirigint-se al poble alemany, on informava, alertava i demanava més fermesa davant dels perills de les trobades familiars desmesurades d'aquestes festes que venen. Allà no estan per massa festes ara mateix. Merkel demanava més control i més contundència per part de la mateixa ciutadania davant de la Covid-19. En definitiva, més restriccions, però sobretot més responsabilitat individual i de les famílies, perquè allà, com dèiem, la situació s'havia agreujat de forma molt abrupta. Venia a dir, com saben, que cal incrementar les mesures de seguretat. Entre altres coses, per exemple, davant les dates assenyalades com el Nadal, evitar les trobades i els àpats massius i multitudinaris si no volem que aquest sigui l'últim any que sopem amb els avis de la casa, com ella deia. La veu entretallada per un mig plor, un gest inusual en una líder com ella, ha rebut mostres majoritàriament de suport per terra, mar i Twitter. Parlava clar i alemany, amb el to sincer que fan servir els germans grans quan noten el perill que s'acosta i volen alertar amb calma els petits. I crec que l'important del missatge va ser dirigir part de la responsabilitat a les persones. En aquest cas, al poble alemany, per evitar mals majors. Els governs han de fer acció, certament, i molta. Però la població també n'és corresponsable. D'això ja fa temps que molta gent se n'ha oblidat. També és veritat que en el tema de la Covid-19 hem tingut tants discursos tan diferents els uns dels altres, tants portaveus, tants bocamolls, tants pocaixucs. S'han obert tants fronts mediàtics, s'han gastat tants cartutxos de predicadors que tenen terres a l'Havana, que hem desgastat les paraules entre tots. Ara penes ja no fan efecte. L'ús prostituït del llenguatge, la cantarella, la lletania, la cançó enfadosa, el titular fàcil, el tuit, la culpa és de l'altre, la culpa és dels xinos, la culpa és teva, ens fan oblidar que sí, que els focs d'encenalls són molt vistosos, però duren 3 segons, que passades les llumetes cal el seny i la responsabilitat individual i col·lectiva. Ojo quan el germà gran s'esvera i li surt l'emoció i et parla preocupat, perquè potser alguna cosa s'està fent malament. Si no ens veiem, bones festes.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui la cançó del dia, de fet aquesta setmana, repassarem alguns dels èxits més importants que ens ha deixat aquest 2020. Un d'ells el signen Topic i A7S. Breaking Me és un dels temes més destacats i avui l'hem escollit com a cançó del dia. Hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la 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 la. Forever spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell
Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la 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 la.
Capital. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 19 de desembre al 5 de gener, vine a fer les teves compres al comerç local de Palafrugell i aconsegueix tíquets per jugar a la ruleta d'Oxigen. Fins a 3.000 euros en descomptes per gastar als establiments adherits i més de 1.500 regals. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Aquest Nadal, viu-lo a Pals. El 24 de desembre, a 8:15 del vespre, hi ha la missa anticipada de Nadal, amb acompanyament d'orgue. És a l'església de Pals i l'aforament és limitat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ràdio.
8:17. Aquest matí arrenca la Bisbal d'Empordà, el primer cribratge d'aquesta segona onada del coronavirus. Avui a la 1 del migdia i fins a les 8 del vespre. Demà, de 9 del matí a 5 de la tarda. I dimecres, d'una del migdia de 9 a 9, 8 del vespre, en aquest cas. Es fan al pavelló Firal, per si no sabeu on és, però és el pavelló de la Bisbal. És l'avinguda Masclarà, allà, del número 1 al 21. I està dirigit a persones asimptomàtiques de més de 16 anys. Es fan proves de detecció de Covid amb testos antigènics ràpid. Per tant, en 10-15 minuts donen els resultats. Vas allà, fas la cua que s'hagi de fer, et posen el palet pel nas, i et treuen la mostra, i en 10 minuts no marxes d'allà sense el resultat. És molt important que tothom que estigui escoltant i que tingui relació amb la Bisbal, tant avui com demà passat, vagi en algun moment, passi per aquest pavelló on es fa el cribratge, perquè és, a mi m'agrada dir que el govern està fent la seva feina, posant a la disposició de la gent tots aquests punts per fer testos. S'hauria hagut de fer molt abans. El govern està fent la feina que toca amb aquests testos. Nosaltres hem de fer la feina, que és anar-hi, ja que ens ho posen a disposició, anar-hi, perquè si no sortim positius i no ho sabem, perquè som asimptomàtics, tallem la cadena de distribució, no anem a veure familiars, no anem a veure amics, no anem a la feina, no anem a veure els avis, i no els hi transmetem la malaltia. I això és molt important, és importantíssim. Ens vam parlar l'altre dia aquí al Supermatí, ens ho va presentar el projecte el Xemi Villà, que és director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal. Ens explicava que la situació pel que fa al coronavirus ha millorat força a la Bisbal.
Així és, el risc de rebrot ha baixat als 200 i només hi va haver 14 casos positius detectats la setmana passada, mentre que n'hi havia 130 fa un mes i mig.
Bueno, mira, la situació epidemiològica actual és la que he explicat. Té un risc de rebrot d'aproximadament 200 i un número de casos positius per setmana d'uns 14.
Per tant, la situació...
Una idea una mica...
Digue'm, sí, perdona.
Sí, la situació actual és molt millor de la que vam viure fa un mes i mig, en la que el número de casos positius era 130 per setmana.
I què ens va explicar pel que fa al criblatge que es fa aquests dies, Sandrine?
Segons va explicar, encara hi ha persones asimptomàtiques i la detecció ajudarà a estar en una situació encara millor per les festes de Nadal. Les proves es destinen tant a la gent que viu al municipi com a la que hi tingui relació, com ara treballar i o portar-hi els nens a l'escola. Es faran testos ràpids i els resultats es donaran de forma privada en un quart d'hora. Així, si una persona surt negativa, vol dir que no és contagiosa. I pel que fa als positius, se'ls donarà la informació necessària per fer un aïllament a casa i es rastrejarà els seus contactes. Recordem que els testos són gratuïts i no obligatoris.
I en aquest moment ja, a els casos positius, entregarem tota la informació necessària per fer l'aïllament. I, a més, ja començarem a fer un rastreig dels contactes d'aquestes persones, que és molt, la part més important, direm, del cribatge. No direm que el resultat no és important per la persona tant com per buscar la traçabilitat del virus i buscar altres contactes que puguin tindre-lo i detectar-los.
Durant la segona onada van pujar molt els positius, concretament va haver molts rebrots a la Bisbal fa unes setmanes. Des de l'ABS, des del CAP, n'han pogut esbrinar l'origen?
Si bé el nombre de positius ha pujat a tot el Baix Empordà, cal recordar, però, que durant la primera onada es feien molt pocs testos i ara se'n fan molts i això explica que el nombre hagi crescut. I pel que fa als rebrots que han hagut al municipi, el director de l'ABS de la Bisbal confessa que no en saben l'origen perquè és difícil de detectar-lo. És possible que les agrupacions familiars o d'amics els fomentin, però explicar que el control és realment difícil. Per acabar, recalcar que les mesures de seguretat són més importants per aturar la transmissió del virus que fer-se un test cada dia i que, en definitiva, les proves són una cosa secundària.
Hem de ser molt conscients de la importància d'això, de mantenir les mesures de seguretat, de les mascaretes, ventilació, la distància, el temps... Això és més important que fer-nos una prova cada dia, perquè ahir no trobarem cap resultat i tothom no se ho farà i pot ser regla d'oro. Si no te trobes bé, queda't en casa, truca al teu centre de salut. I la segona és, si tu eres positiu, queda't en casa, respecta el confinament.
Molt
això
clar.
Jo crec que és el més important.
En aquest cas, en aquest cas,
secundària.
En aquest cas, Xemi Vilà parlava de no de les proves del cribratge com en aquest, com les que es fan avui, sinó la possibilitat que algú es plantegi comprar tests d'antígens o fer-se testos d'antígens abans de les festes de Nadal, que és una opció que molta gent està estudiant en aquests moments per poder fer front doncs, als àpats de Nadal, i sí que ens deia que realment no donen una seguretat 100% i que encara que et facin un test d'antígen, doncs que has de mantenir totes les distàncies de seguretat definitiva, perquè pot haver falsos negatius o falsos positius. Recordem, això sí que és molt important participar en aquest cribratge d'avui, de demà i demà passat, insistim, al pavelló firal de la Bisbal. Avui arrenca a la 1, demà arrenca a les 9 i dimecres arrenca de nou a la 1. Importantíssim participar en aquest cribratge al pavelló firal per detectar casos asimptomàtics amb test d'antígens. Marxem cap a Palamós. Perquè hi ha hagut una onada de robatoris continus a Palamós durant els últims 15 dies que ha portat la policia local de Palamós i els Mossos d'Esquadra a incrementar els patrullatges al municipi del Baix Empordà.
De fet, segons informe diari de Girona, hi ha hagut dies que s'han registrat entre 2 o 3 robatoris en 24 hores. L'increment del patrullatge dels cossos de seguretat té l'objectiu d'aturar la banda de lladres que actuen a plena llum del dia, com ha explicat el rotatiu gironí. Uns actes vandàlics, però que afecten diverses zones del municipi, ja que els lladres han entrat a habitatges de diferents indrets de Palamós.
En tan sols 2 setmanes s'han comptabilitzat més de 15 robatoris.
Amb el patrullatge dels cossos de seguretat s'ha detingut un dels presumptes autors, però després de quedar en llibertat en càrrecs ha tornat a reincidir. Com expliquen des del diari de Girona, A més, en els últims dies el detingut ja havia estat arrestat pels mateixos delictes.
Com creuen que es realitzen aquests robatoris? Tenen alguna casa coneguda?
Doncs no que s'hagi fet públic. Treballen amb la hipòtesi que es tracta d'una activitat organitzada per mínim 3 persones i que fan diverses rondes pel municipi fins a poder actuar. Alguns dels robatoris s'han realitzat al centre de Palamós, però d'altres han estat a la zona de Sant Joan i de la Fosca. Tots aquests casos, a més, s'han produït a plena llum del dia. Es preveu que els lladres vigilen les llars, on actuaran fins que tothom ha marxat de casa per poder-hi entrar.
8 i 25. Els 17 hotels integrants de l'associació Costa Brava Hotels de Luxe han entregat un xec per valor de 3.000 euros al centre de distribució d'aliments, un servei que vetlla per les persones i famílies amb dificultats econòmiques perquè puguin disposar d'una alimentació bàsica i higiene.
L'acte de lliurament s'ha celebrat aquest divendres al matí a Càritas Palafrugell, una de les entitats col·laboradores del centre de distribució d'aliments. Aquest ha comptat amb la presència de Melissa Grassot, responsable de l'entitat, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i amb Xavier Roques, president de Costa Brava Hotels de Luxe, que ha estat l'encarregat de fer l'entrega del xec.
Aquesta aportació, tot i haver-se realitzat a Càritas Palafrugell, està destinada a tot el centre de distribució d'aliments de les comarques de Girona.
Així s'assignarà la compra de productes bàsics, com són oli, llet, grana, arròs, entre altres, per tal de cobrir les necessitats de les persones amb dificultats econòmiques que, malauradament, han augmentat durant aquesta pandèmia. L'aportació correspon a una de les accions que Costa Brava Hotels de Luxe fa anualment per atendre a la responsabilitat social corporativa dels membres de l'associació. En anys anteriors, aquesta donació s'ha atorgat a l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'Associació Somriures Sense Fronteres, l'Associació El Trampolí, la Fundació Astrid 21 i la Fundació 3C, entre d'altres.
Gràcies, Gerard Escaig. Aquest diumenge que ve tindrà lloc l'acte de presentació del llibre Crònica d'un any 2020 a Palafrugell, organitzat per l'equip Crònica d'un any i Edicions Baix Empordà amb el suport de l'Ajuntament. Per primer cop en els seus 38 anys d'història, l'acte es farà de forma virtual i no coincidirà amb l'entrega dels premis Peix Fregit i Palafrugellencs de l'any, que, vaja, donades les incerteses sobre l'evolució de la pandèmia, una situació que no permet garantir la seguretat dels assistents.
Com ja és habitual, aquesta nova edició del llibre Crònica d'un any recull i il·lustra les principals informacions que han estat notícia a la vila dels últims 12 mesos. Per la seva part, els guardonats amb el Peix Fregit 2020 i Palafrugellencs de l'any rebran també el seu reconeixement en la gala, que està prevista, com dèiem, pel mes de desembre del 2021, conjuntament amb els guardonats de l'any vinent. En concret, el Premi Peix Fregit 2020 a una trajectòria serà atorgat al mestre filòleg i veterà entrenador del Club d'en Vol Garbí, Josep Maria Mora i Julià. I els guardons del Palafrugellenc de l'any seran lliurats a la Rosa Maria Pibernat, en Jordi Torró Anguila, Jordi Bries i Albert Ferrer, Teresa Uller Felip, Martí Sabrià d'Olofeu, Gerard Castellà, Lluís Abonal, Toni Martín i Lluís Català Jarón.
Hem de felicitar tothom que ha guanyat aquest distintiu de Palafrugellenc de l'any, entre els quals hi ha un col·laborador d'aquesta casa, que és en Martí Sabrià. Explica'ns, Eugènia, qui era Josep Maria Morell Julià. Qui és el premi Peix Fregit 2020?
Doncs era mestre, filòleg i veterà entrenador. Va arribar a Palafrugell fa 4 dècades i va introduir al poble la pràctica de l'embol. El Club d'en Vol Garbí és el petit gran fill d'en Mora, qui, fill de Bordills, va arribar a Palafrugell amb 20 i pocs anys per aplicar els seus estudis de filosofia i lletres al Col·legi Prats de la Carrera. I ensenyava català, castellà i anglès, i en aquells anys tenia alumnes de 3er i de 7er DGB, el pont ideal per entrar en contacte amb la mainada i presentar-los un joc nou que no havien vist mai, i l'embol.
Continuem explicant quina és la millor iniciativa de l'any.
Doncs la millor iniciativa de l'any va per l'Hostal Platja i la Font de l'Estrella, que són establiments que, malgrat les circumstàncies adverses d'aquest any, han treballat a fons per mantenir viva la cultura a Palafrugell amb una bona oferta de concerts i altres espectacles, tant com els han permès les mesures restrictives.
I Evarist Puig s'endú el 6è Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer.
Sí, per la seva llarga trajectòria d'articles i d'investigació sobre temàtiques de Palafrugell i de la resta de la comarca publicats en mitjans com ara la revista de Palafrugell o la revista del Baix Empordà.
I una setmana més, tanquem el programa de dilluns amb una secció que ens apropa a personatges de diferents municipis del Baix Empordà, les veus de l'Empordà. Marc Oll, què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani, què tal? De dilluns.
Sí, 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 sí. Bueno, és l'últim dilluns de la temporada, la primera temporada, el primer trimestre que hem començat amb aquesta secció. Hem parlat les últimes setmanes del municipi de Forallac i hem conegut tant el Recuit de Fonteta com l'Espai Tònic de Vulpellac, una associació que es dedica a difondre l'art. On anem avui, Marc?
Doncs mira, doncs avui ens acomiadem de Forallac i ens desplacem fins al seu poble veí, que és Palafrugell, que tot i no ser la capital de la comarca, Palafrugell és el municipi més poblat del Baix Empordà, amb gairebé 23.000 habitants. A l'estiu, per això, però, es pot arribar a triplicar aquesta xifra i arribar fins als 60.000, ja que és un dels destins turístics més importants de Catalunya. La nostra convidada d'avui no es dedica directament al turisme, però sí que hi està molt relacionada. Avui ens acompanya l'Anna Sabrià, arquitecta i veïna de Palafrugell. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Anna, si et sembla, ara deia això, que ets arquitecta, a més veïna de Palafrugell, però per tota aquella gent que no et conegui, i així de forma breu, fem una petita presentació. Qui és l'Anna Sabrià?
Bueno, l'Anna Sabrià és, primer de tot, suposo que mare de dos criatures, arquitecta, palafrugellenca, enamorada de l'Empordà i de professió, això, arquitecta, i amb una gran afició, que és la gastronomia.
Ara, si et sembla, em deies, ets arquitecta, encara que també estàs enamorada de la gastronomia, com bé ens comentes, però tu des de petita ja tenies clar i sabies que et volies dedicar al món de l'arquitectura, o és una cosa que va venir ja més de gran?
Ostres, doncs la veritat és que no sé exactament per què, perquè no tinc cap familiar ni conegut que fos arquitecte, però sempre recordo des de molt, molt, molt petita que m'atraies molt aquest món de l'arquitectura. La veritat és que sí, que ha sigut una professió molt vocacional.
Tenies clar i que volies estudiar arquitectura, com bé em dius, però no va ser la primera carrera que vas estudiar realment, no?
Bueno, la veritat és que tenia aquest objectiu, però és cert que no vaig tenir la nota suficient i que en primera instància no vaig poder estudiar arquitectura, tot i que em vaig acostar a la professió a través de l'arquitectura tècnica. Però bueno, crec que són cosetes d'aquestes que la vida et porta, que segurament hi vaig acabar guanyant, no? Perquè sí que segurament si parlessis amb els meus pares allò va ser un drama absolut, però també recordo molt bé que passat aquest impàs de rebre una nota de la selectivitat, una noia que sempre havia tret molt bones notes i que va ser un fracàs absolut. Em vaig quedar una dècima, d'entrar.
Bueno, vull dir que arquitectura és una carrera
nota,
difícil,
era una nota alta.
Sí, sí, era una nota
moment,
alta.
En aquell moment, sí. Però,
i és,
però,
em sembla,
bueno,
encara.
Però aquelles coses que segurament en l'adolescència costen de pair, però recordo portar un mes a la facultat d'arquitectura tècnica i els meus pares dir-me, bueno, per Nadal ens posem a estudiar la selectivitat, no?, un altre cop, perquè vols anar a arquitectura. I jo ja els vaig dir, jo crec que aquí prendré moltes coses, i sí, sí. Estava visquent per primera vegada fora de casa, en un pis d'estudiants a Girona, i ho vaig vehicular superbé amb una mica aquesta sensació de que, bueno, de que era un acostament diferent. Ho vaig fer, vaig acabar, i sobretot el que crec que més bé em va anar és que després vaig fer aquella carrera que volia fer amb total llibertat, amb la idea de pensar que ja havia complert el que s'esperava de mi i que per tant va ser una carrera que vaig disfrutar però segurament d'una manera molt diferent que si hagués sigut la meva primera carrera.
A la presentació...
Sí, és veritat que... Sí,
a la presentació hem dit que estaves molt vinculada al turisme, ja pel cognom. Vull dir, els oients de Ràdio Capital segur que ho tenen clar, no? Sabrià. Perquè, vaja, el teu pare és col·laborador d'aquesta ràdio, que això ja veig que és una cosa que ve de família, no?
Sí, bueno, estem, a veure, per què estic vinculada? Doncs, evidentment, si tens un familiar que com el teu pare, que es dedica al món del turisme, doncs és una... he sentit els seus discursos tota la meva vida i els he mamat i per tant acaben sent els teus propis, no? Però sobretot perquè des de la família, des d'ell, però també des de la meva mare, ens han inculcat aquest amor pel nostre territori, no? I per la nostra cultura i per la nostra gastronomia. I l'altre és que si has nascut a un poble com Palafrugell, segurament com el 98% de la resta de gent que ha viscut allà, el nostre entorn es dedica al turisme i, a més, les nostres primeres professions totes van lligades al turisme. O sigui, tots hem fet hores en un bar, en una cafeteria, en un restaurant, no? I per tant, jo crec que som néixer ja amb una predisposició a orientar, a assessorar, a recomanar la millor platja, la millor ruta per fer en bicicleta, el millor puig per pujar el dia que fa una tramuntanada, no? I veure les medes de fons, o sigui que és una cosa que mames, no? Llavors, la meva sort ha sigut poder vehicular l'arquitectura en aquest món que m'apassiona.
Com ho has fet? Com es fa aquest el vehicular l'arquitectura al turisme? Explica'ns una mica què és el que has fet, quines són les teves feines més destacades.
Doncs la meva feina que teniu molt propera aquí destacada segurament va ser el restaurant Bòtic. A mi m'encarreguen el restaurant Bòtic el 2016 en el seu canvi de seu, que és de cursar a cursar centre, diguéssim, i per tant faig aquest acostament en el món de l'arquitectura gastronòmica perquè compren un mas que era una antiga fusteria de carros i la reconvertim en un restaurant que ja tenia una estrella Michelin i que és un projecte que em permet treballar colze a colze amb l'Albert Sastrejané i la Cristina durant un any ben bé de projecte i per tant faig una aproximació molt bèstia al que és el món de l'alta gastronomia, no? I quines són les seves necessitats, la seva logística, la seva funcionalitat, no? Com ha de funcionar això. Llavors, arran d'aquest projecte m'he anat endinsant en aquest món dels restaurants i dels hotels, no? També en el moment que sorgeix això m'agafa un enamorament absolut per la seva professió i penso que és una gran oportunitat per vehicular les dues coses, no? I també pues, aprofito, jo sóc d'aquelles que estudiaré tota la vida, suposo, no? pues, a fer un postgrau d'arquitectura especialitzada en hostaleria i començo a tenir clients d'aquests que dèiem del nostre entorn immediat, no? Petits hotels familiars que són nascuts, crescuts a l'inici del turisme a la Costa Brava i que necessiten renovar-se i actualitzar-se, no? Llavors, és d'aquesta manera que he entrat en aquest món, no? I que hem pogut lligar doncs, el que és l'arquitectura amb el sector turístic.
Home, realment, Anna, algú com tu que està tan, no, tan vinculada, com bé dius, al Baix Empordà i que estima doncs, la restauració també del territori, em deies que, bueno, que entre altres coses has fet el restaurant Bòtic, que és molt conegut, però també has fet hotels, com bé dius, i a més aquest any, recentment, has guanyat, bueno, has estat premiada pel Col·legi d'Arquitectes, entre altres coses. Un projecte és el de Cal Lidet de Palafrugell. Primer de tot, donar-te l'enhorabona perquè és un bon premi i m'agradaria que m'expliquis perquè aquest hotel, de fet, és un d'aquests hotels familiars que comentaves ara, oi?
Sí, sí, la veritat és que estem molt, molt, molt feliços a l'estudi. O sigui, el que un vol i el que li encanta és que els propis col·legues de professió reconeixin doncs, la teva feina del dia a dia, que és el que ha passat amb això. L'Hotel Can Liret és un projecte superpersonal d'un altre parell d'enamorats de l'Empordà que reconverteixen la casa dels seus avis, que és una caseta de doble crugia al centre de Palafrugell, en un mini hotel de 9 habitacions. Vale? Llavors, ha estat un treball molt, molt bonic, molt colze a colze amb ells, on bàsicament el que volien era que o sigui, perquè sigui sostenible un hotel de 9 habitacions vol dir mínim recursos humans, no? Per tant, hi ha una implicació gran en domòtica, en accessos, en controls, en capacitat de gestió molt fàcil d'aquests espais, i llavors el premi se'ns ha atorgat una mica diguéssim, dins d'arquitectura, en la part de patrimoni, justament per intervenir en una arquitectura absolutament vernàcula i aparentment sense gran relleu arquitectònic, i reconvertir-la en aquest espai amb aquests usos absolutament moderns, perquè tenim unes necessitats doncs, de climatització o d'altres elements que tu busques en un hotel, no? Que vas a disfrutar i vas justament a intentar gaudir del que no pots gaudir a casa, però després ho hem fet doncs, amb una cura que ja ens venia sol·licitada, diguéssim, des del promotor, que és que tots els industrials que han treballat allà són de Palafrugell i comarca, i que tots i cadascun tots i cadascun potser m'he passat perquè hi ha elements industrialitzats que potser han vingut més lluny, però en tot el que hem pogut hem treballat amb materials de la zona. Això vol dir que, per exemple, una part molt important, que és els paviments i els revestiments de tots els banys, són sortits d'aquí a la Bisbal, no? I la fusta és la pròpia fusta que ja hi havia a la casa, les vigues les vam haver de desmuntar-ne unes, aquestes es van aprofitar per fer mobiliari, les antigues portes es van aprofitar per fer els armaris de l'hotel, i ens han, diguéssim, una mica pues, premiat aquesta cura en aquesta rehabilitació i a la vegada l'agosarament d'esparracar tota la façana interior i convertir-la en una gran galeria, que són unes terrasses privatives de cada una de les habitacions de l'hotel, que donen doncs, al campanar i a la torre de Can Màrio de Palafrugell, no? I tens unes vistes espectaculars.
No, a part de les vistes és el que deies, no? Poder aprofitar materials d'aquí també de la zona és una cosa que no tothom fa i que demostra que realment estimes el Baix Empordà. També ara parlàvem de l'hotel, però també has estat premiada per una cafeteria que es troba a Girona, que tenim aquí al costat, que a més té relació amb el restaurant de les Magnòlies, que es troba a Arbúcies, o sigui que també és el que et deia, doble enhorabona, perquè són aquests dos premis.
Sí, aquest segon premi és un treball d'interiorisme fet amb en Jordi Ginebreda, que és interiorista, que això ho tenim molt al despatx, o sigui, treballem, som un equip pluridisciplinar, tenim arquitecte, aparellador, enginyer, interiorista, quan cal treballem amb disseny gràfic, que és extern però que és un col·laborador habitual, no? I intentem una mica gestionar doncs, des del minut zero fins a l'obertura amb una línia de continuïtat de tots els elements, no? I el Water Cup és una mica un treball d'aquest tipus que vam poder treballar íntegrament tot i cada un de les cosetes que es van fer fins a això, fins al límit aquest de que la carta, el grafisme aplicat pues, també surt del despatx, no? I una mica és aquesta la idea de l'estudi, o sigui, ens hem anat especialitzant, això vol dir que cada vegada som una mica més coneixedors de les seves necessitats, del món de la restauració, del món de l'hostaleria, intentem anar-li donant cada vegada una mica més de solució al client, de manera que ells realment es puguin concentrar en el que els hi pertoca, no? Una mica, o sigui, jo crec que al final tots anem aprenent, però que si un restaurador es pot concentrar en què oferirà, amb quina carta o amb quins recursos humans...
I no s'ha de preocupar en com s'ha de fer el restaurant. Ah, exacte.
Sí que sempre, o sigui, el que volem és que reflexi el caràcter d'aquella persona que ens encarrega el projecte. O sigui, jo crec que una de les coses divertides del nostre despatx és que és difícil que entris en dos projectes que hagin fet nosaltres i que diguis, ai, mira, això és de l'Anna Sabrià. Doncs no, doncs el Bòtic...
Això t'anava a preguntar, hi ha alguna cosa que et diferenciï? Vull dir, que diguis, mira, quan ho veus, sabries reconèixer un restaurant o un hotel que és meu, o realment és impossible? Vull dir, que al final, com també hi ha la mà darrere dels propietaris...
Jo crec que al final potser apareixeran tics, no? Perquè cadascú té pues, alguna solució que li agrada, que li funciona i que es pot repetir. Però ara us anava a enumerar pues, algunes de les peces que he fet per aquí, que segurament algun oient hi haurà passat i segurament pues, això que deia, aquests dos que hem dit, però el restaurant L'Eixida de Pere Tallada, la Blava de Calella... A l'hotel Casamar vam fer la cuina nova, que vam aconseguir obrir la cuina al comensal i que només d'entrar a l'hotel vegis ja la cuina. A l'hotel Sant Roc hem anat intervinguent durant, ja portem uns quants anys, hem treballat des de la menjú i els soterranis i la part més logística fins aquest any arribar ja pues, a la part de bar i cafeteria, que ja es pot veure i que es pot disfrutar. Doncs si passes per aquests llocs, vam fer una altra coseta molt divertida, que es diu Tot Gelat, que és del restaurant El Toc al Mar, que és una gelateria que només obren a l'època d'estiu, per exemple, que és superfresc i de color rosa i molt xiclet. I... Clar,
jo ara estava repassant no, la...
Sí, són molt diferents. Són molt diferents.
Són molt diferents, però per què? Perquè la nostra intenció, no, nosaltres no estem fent aquí una sucursal de l'Anna Sabrià, el que estem fent és intentar donar caràcter a cada un d'aquests elements que ens encarreguen, però sobretot aquest caràcter ha de ser reflex directe de la persona que el porta.
Jo ara estava repassant a la teva web els espais que has fet tu, que has dissenyat tu, i anava allò repassant, mira, aquí he estat, i m'ha cridat l'atenció també un perquè no està situat al Baix Empordà, està situat a Barcelona, que just a l'entrada d'una de les sortides de la Ronda, no? Una de les entrades per entrar a la ciutat, que és un parc que està a Horta, que sempre m'havia cridat l'atenció perquè tenia unes formes així cridaneres, i ara acabo de descobrir que
uau,
també...
Sí. A veure, aquest és un dels meus primers treballs. Vaig estar treballant durant bastants anys a projectes urbans a l'Ajuntament de Barcelona, i és un treball fet juntament amb en Carles Casamor i la Patricia Falcone. Són dos personatges de qui vaig aprendre molt, 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 moltíssim, on vam fer molt de carrer, molta ciutat i molt de parc. I aquest és el projecte més espectacular que vam fer, diguéssim, en aquella fase, perquè hi ha una zona de treball intern de parcs i jardins a sota d'aquest parc que veieu. Hi ha una recollida d'aigües immensa per a la pròpia gestió, i a més hi ha una deixalleria que gestiona part de les escombraries d'aquell sector. O sigui, que és una obra molt faraònica, però sobretot l'impacte segurament del que és externament, o sigui, la part de paisatge està treballada amb molta delicadesa. La veritat és que és un projecte això compartit amb dos personatges que em van aportar moltíssims coneixements. M'ho vaig passar molt bé. Aquesta també és una part que hem anat estirant en l'estudi ara, que és que sí que hem fet molts treballs de consultoria per municipis turístics, no? Per exemple, per l'Escala, per Begur, per Sant Feliu de Guíxols, de vegades en aquesta idea de millorar doncs, el paisatge urbà, no? Que en diem, o sigui, que és allò que trepitgem cada dia i que sovint és fruit de moltes normes aplicades o redactades fa anys, i que doncs els usos i les necessitats del moment han fet que hagin hi hagi hagut cert desordre, no? O sigui, aquí a la Costa Brava doncs, tenim alguns municipis que han mort d'èxit, no? La successió de 1.000 locals un al costat de l'altre, de l'ocupació de la via pública, doncs
sí, és intentant allà no, també, Anna...
bastant. Digues.
No, dic que és intentar també, a banda d'anar construint, no, és el que dius tu, cuidar el territori, perquè al final a vegades sembla que hagis de posar un local al costat de l'altre i no deixar, doncs,
perquè
intentar cuidar el nostre patrimoni.
Fa ara cosa de 2 anys, sabíem que l'EMD de l'Estartit havia encarregat un estudi per això, això que deies, no? Millorar la qualitat del centre comercial de l'Estartit. Com ha quedat això? Com està? Com ha avançat?
La veritat és que també passen coses que són les eleccions municipals i els canvis de colors dels nostres municipis, no? Políticament parlant. Sí. Llavors, tenen aquest estudi sobre la taula i hi ha cosetes que sé que portaran a terme i que s'estan aplicant, i hi ha cosetes que segurament quedaran al tinter. Al final, en aquell cas, era la part d'estudi que els hi ha de permetre justament, doncs, adjudicar projectes concrets a gent concreta, no? O sigui que una part del treball que es va fer allà era perquè ells fossin capaços de redactar una normativa des dels serveis municipals, i altres parts eren suggeriments de posada en pràctica de coses que potser vaig aprendre això en el meu pas de l'Ajuntament de Barcelona, que, per exemple, un ajuntament tan gros com el de Barcelona, si no planifica, si no estudia 10 anys vista, si no és capaç de tenir un catàleg de mobiliari urbà, només faltaria que cada personatge de la brigada d'un barri decidís quin banc posa. No, escolti, en aquest carrer hi va aquest banc, no? En aquest espai hi va aquesta lluminària. Doncs una mica intentar posar aquest ordre intern, treballar com si fossis un municipi potser una mica més gran i que no estigui subjecte al criteri de la persona que passa en aquell moment, per tant, que tampoc estiguem subjectes a qui mana en aquell moment, sinó que els tècnics tinguin eines a la seva mà que siguin capaços de poder anar gestionant, pues, aquest patrimoni que en diem paisatge urbà, perquè no és només allò que dèiem abans, que era espai urbà, que era el que caminàvem o que era propietat pública, sinó que totes les façanes privades formen part d'aquest paisatge del qual gaudim quan circulem, no? Doncs una mica hem anat donant aquestes eines, i alguns d'aquests elements tiraran endavant i alguns altres potser es quedaran en el tinter. Però l'Estartit s'hi va posar, i, per exemple, l'Escala sí que ha fet moltes coses de les que vam dir també en el seu treball. Potser allà destacava més la part comercial que la que nosaltres vam aportar, però és una eina que els hi permetrà, pues, anar decidint, per exemple, quines són les intervencions prioritàries, no? a nivell d'obra. Llavors, uh-huh, aquestes feines a mi m'agrada molt fer-les en paral·lel amb la part d'obra pura i dura, no? Perquè fa il·lusió pensar que portes el teu granet de sorra en aquest territori que ens estimem.
Uh-huh. Mare.
Uh-huh. Digue'm, Dani.
No, digues, endavant.
Dic, sí. Vale. No, dic que a mi m'agradaria saber, per desgràcia, no, aquest any que ha estat tan complicat per tots els sectors, tu que estàs tan enfocada realment al sector del turisme, no sé si us ha afectat, bueno, com us ha afectat el Covid a vosaltres, no sé si en aquest cas hi ha menys projectes de restauració i han aparegut més d'habitatge de segona residència, per exemple, o altres tipus de projectes. No sé si, com ho has notat tu?
Bueno, l'has clavat. Sí. O sigui, ha passat exactament això. El mes d'abril va ser un drama en el despatx. O sigui, va ser cada trucada que rebíem era per dir guarda la carpeta. Guardem aquest projecte i en tornarem a parlar. Però no et puc dir ni quan, ni com, ni si arribarà a bon port, no? Hi ha hagut desastres importants. O sigui, la gent en aquest sector comença la temporada per Setmana Santa, no hi va haver Setmana Santa, no sabíem com passaria l'estiu, no sabien si l'estiu s'acabaria o ens tancarien a tots de cop, per tant, mantenir també tots aquests equipaments continua valent diners quan tens les portes tancades. Per tant, nosaltres hem patit directament, doncs, el mateix que estan patint ells, i s'entén perfectament que et truquin i et diguin, escolta, no ho sé, esperem, no? Llavors, d'altra banda, és cert que farem més segona residència. Més segona residència, actualitzarem segona residència. O sigui, jo crec que hi ha molta gent que realment només l'utilitzava temporalment a l'estiu i que baixava algun cap de setmana, doncs que estan dient, home, la llar de foc, la calefacció, que millorar els tancaments... bueno, el per si de cas, no?
Potser sí, ja pensada també amb l'hivern, no?
Hi haurà menys mobilitat amb l'hivern i fins i tot la mobilitat que tindran, o sigui, pot ser que ens passem dos estius més fent més turisme intern i no agafant avions, per molt que arribi una vacuna i millori la situació, millorarà de cop i volta o tardarem igualment un procés llarg en què tot això s'estabilitzi? Llavors sí que hi ha gent, hi ha bastantes persones de segona residència que estan actualitzant els seus habitatges. I segurament també hi haurà molta gent dels que... s'han quedat en termes mitjos o de ciutat, Girona ciutat o així, que tenen un espai exterior superpròxim a 20 minuts, 30 minuts i que també l'utilitzaven molt poc i que potser canviaran al revés, no? O sigui, que acaben fent setmanes més llargues en el que se suposava que era la segona residència i acaben fent nits concretes a ciutat. Jo crec que hi haurà un canvi de dinàmica en aquest sentit.
Sí, sí, bueno, i com vosaltres també, que em deies que us heu hagut de reinventar una miqueta a la situació, adaptant-vos a la situació, perquè no sé si, imagino que com em deies hi ha molts restauradors doncs, que han aturat els seus projectes, però no sé si hi ha algun que sigui més esperançador, pensant que l'any que ve doncs, estarem millor i que encara que sigui turisme intern, doncs podrem gaudir doncs, de la Costa Brava en aquest cas. No sé si tens algun, a banda de tot això que esteu fent ara per adaptar les segones residències, no sé si tens algun projecte de futur entre mans que ens puguis avançar, de dir, mira, doncs estem treballant amb... No sé si es pot avançar, tampoc, bé, potser hi ha coses que estan encara en el tintero, no, que es diria, sí. Però no sé si hi ha alguna cosa que estiguis treballant que sigui, bueno, d'això especial de, com el que m'has comentat fins ara.
Bueno, doncs la veritat és que estem fent un projecte que és molt motivador, que és un altre petit hotel similar al que parlàvem, que ha sigut premiat, però a Blanes, que en aquest cas tindrà 11 habitacions i que és una finca catalogada també, la Casa Manyac, i que està en un espai privilegiat perquè està al passeig, és de les poques finques de planta baixa i dos que queden en aquell espai perquè el frontal de Blanes va ser molt massificat i proliferen més els blocs d'habitatges plurifamiliars que les petites casetes i per tant sí, continuarem tinguent projectes motivadors, aquest n'és un i jo estic molt esperançada, jo crec que el sector del turisme és un sector molt potent i que quan hi hagin primeres petites bones notícies arrencarem amb força, n'estic convençuda. Jo crec que som una societat que ens agrada socialitzar-nos i que estem desitjant tots poder fer unes vacances normals, poder anar a sopar amb els amics, amb la família, no? Amb aquest entorn tan proper de Nadal on tothom està aquí amb dilemes de si ens podrem veure o no podrem veure. Jo crec que realment hi haurà una explosió d'alegria i de color, no? I de bon humor.
I gaudir de la gastronomia que tenim aquí, que és molt potent també.
Per tant, jo crec que és un parèntesi, no? És un parèntesi, és una... estem en una situació que no ens havíem trobat mai, però que el territori i el caràcter que tenim farà que tirem endavant segur.
Avui al Supermatí hem parlat amb l'arquitecta Anna Sabrià, d'aquesta secció de les veus de l'Empordà. Anna Sabrià, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I, Mar, nosaltres parlem de nou la setmana que ve, després de Nadal.
No, anava a dir després de les vacances de Nadal, sí.
Sí, després de les vacances. Va, que vagi molt bé les festes i...
Gràcies.
I bon any i ja parlem el 2021.
Pues bon any també per tu també.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Acabarem aquest supermatí de dilluns 14 de desembre fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Endavant.
Temps entre mig i força ennuvolat avui amb un ambient poc fred. Temperatura mínima al voltant dels 8 graus i màxima de 16 graus, amb vent dominant de component sud-oest. Demà més clarianes i estones de sol al migdia, però encara amb alguns intervals de núvols, tant a primera hora com també a la nit, amb el pas d'un front en general poc actiu. Dimecres assolellat i dijous serà un dia de més inestabilitat amb alguns ruixats. La temperatura aquesta setmana es mantindrà amb pocs canvis i ambient no gaire fred o fins i tot suau als migdies.
Fins demà, que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.